Passen 6 minuts de les 4. Dèiem al començar el programa d'avui que estem sota la influència d'una pluja continuada de titulars absolutament inquietants que ens han portat a viure, a passar de la pluja a la tempesta més absoluta, no? Realment hi hem vist el grau d'intensitat argumental amb el que hem compartit la primera hora del nostre programa. I certament, ara el que farem serà mirar cap a una altra banda que és la nostra banda. És a dir, és la banda d'allò que ens envolta. En 30 minuts estarà amb nosaltres el professor Gonzalo Bernardo. Saben que sempre arriba per parlar-nos d'economia i un d'aquells temes que toquen, Perquè estem parlant, el tema de que ens planteja el professor Bernardos és per què els bancs ens tracten tan malament, literalment, per què els bancs ens tracten tan malament. No a tothom, ja els dic ara. I abans saludarem a una persona que en els 2 minuts que portem parlant, diguem que ha canviat tota l'entrevista que jo tenia prevista. Sonia Hernández Montaño, com està? Bona tarda.
Bona tarda.
Sonia Hernández Montaño és arquitecta, és especialista en bioconstrucció, però fa moltes altres coses. Ella coordina la secció d'Arquitectura i Salut del Col·legi d'Arquitectes. Hem estat parlant de la neurociència aplicada a l'arquitectura, hem parlat de l'arquitectura feminista. En fi, hem de parlar de moltes coses.
Sí, exacte, Toni. Doncs una mica la mirada que tenim, no? Doncs cada vegada més tècnics i més persones del sector de l'arquitectura és veure com l'arquitectura és una eina de salut. Estem envoltats d'un exposoma cada vegada més complexa d'agents de naturalesa química, física, biològica, però també emocional, i l'arquitectura pot vertebrar espais de vida que siguin d'una qualitat biòtica més beneficiosa per millorar la salut de les persones.
Podríem dir d'alguna manera que som el que ens envolta?
Exactament, és que els nostres límits, com a éssers biològics som febles, en realitat som molt forts, però tenim una relació molt directa amb el nostre entorn i vivim en espais arquitectònics. De fet, el 80-90% del nostre temps el passem en espais interiors, si ens fixem al nostre dia a dia. Aleshores, la qualitat que tinguin aquests espais interiors tindrà una relació molt gran sobre quin és la nostra salut.
La bioconstrucció, què és la bioconstrucció?
En el fons, aquest afegit de bio no hauria d'existir. És com arquitectura que s'aguanta, tot hauria de ser bioconstrucció, ja que nosaltres som éssers biològics, el que passa que no sempre hi posem aquesta mirada d'entendre que hi ha persones allà dins, no? Moltes vegades hi basem en aspectes mediambientals, d'eficiència energètica, sobretot en els últims temps, i evidentment hi hem de donar resposta a aquests requeriments perquè hi ha urgència, però tot i així hi ha unes personetes allà dins, i la bioconstrucció el que intenta és recomposar, no? I agrupar tots aquests condicionants que tenim.
És evident que aquest és un missatge que ens interessa a tots, però a qui li hauria d'interessar més? Perquè estem pensant en quins són els responsables de les grans construccions, que en definitiva són les que prenen les decisions, no?
Això és cert, i des de l'administració pública a dia d'avui cada vegada hi ha més interès, el que passa que aquestes coses costen de vertebrar. També les directives europees estan portant, no? Des de levels i taxonomia europea hi ha diferents iniciatives que ja comencen a parlar amb molts d'aquests indicadors, el que passa que el sector de la construcció és un sector que no és immediat, però no depèn només de l'administració moltes vegades que aparegui una llei, sinó que també hi ha una espècie de responsabilitat tècnica, i no vull dir que els arquitectes haguem d'assumir més responsabilitats o en general el sector de la construcció, però en certa manera tots, no? I també com usuaris dels edificis, no hem d'esperar que hi hagi una cosa que ens obligui. Si ja som conscients que podem millorar la nostra professió o també a les nostres pautes de vida, perquè som coneixedors d'aquests criteris, doncs ja els podem tirar endavant.
Fixi's que en un primer moment, quan parlàvem de bioconstrucció, aquí un servidor amb tota la ignorància de la que pot fer gala, pensava en una vivenda sostenible. La meva sensació en aquests moments és que la bioconstrucció té molts més matisos, no? Ens podem beneficiar de moltes més maneres.
Exacte, no només l'habitatge, també en espais d'oficines, també en hospitals o en espais precisament de cura de les persones, i també a nivell urbà i a nivell ecosistèmic i a nivell de territori. Aquesta mirada de persones que viuen i conviuen i estan allà dins i les relacions que necessiten és una mirada molt més vertebradora.
I què estem parlant de materials? Estem parlant de disseny d'espais? Estem parlant d'on tenim allò que diu el Feng Shui, no? Si tenim tenim l'endoll més o menys proper a on tenim el llit quan anem a dormir? De què estem parlant?
Doncs d'una banda estem parlant dins de les fases de la construcció, des del disseny, passant per l'elecció de materials, però alhora a l'elecció d'instal·lacions, són dues coses que van íntimament lligades, i després a la fase d'ús i manteniment dels edificis, perquè ha de continuar, no? O sigui, aquesta seria com les fases, vull dir, no és un aspecte que afegeixis tu fas un projecte i de cop dius, ara vull que sigui saludable i que sigui sostenible, i li afegeixes quatre canvis, no? Yeah. No, forma part de l'ADN. I després, d'una altra banda, sí que s'han de detectar quins són els principals condicionants que hem de tenir en compte, que principalment són els biològics, i de fet la Covid, no? És com, uau, un virus que hi ha als ambients interiors, no sé què, mascaretes, reduïm aforaments... Bueno, hi ha altres agents biològics que ens emmalalteixen i amb els que convivim. Hem de intentar optimitzar, doncs, aquestes característiques.
Això
també
significa que necessitem espais més ventilats?
Home, això és evident. Vull dir, per la immediatesa que necessitava aquesta situació, evidentment, doncs s'ha de fer el que calgui.
Clar.
Però ara que ja, no?, ara podem implementar altres criteris i, evidentment, van millorar la ventilació, i no només per reduir aquesta possibilitat de contagiar-se de Covid, sinó per estar en un espai molt més saludable. Podríem equilibrar-ho, per exemple, a nivells de CO2, no? Si mesurem nivells de CO2 en molts espais interiors, són molt elevats, i això, bueno, no és que suposi una intoxicació, perquè fins arribar a la intoxicació potser faltaria molt, però generen cansament, no? Un espai carregat, i de vegades no en som prou conscients. La Covid ha evidenciat que hi ha aquestes deficiències. Doncs, bueno, doncs posem-hi les piles ara mateix.
Els habitatges, i parlo d'habitatges bioconstruïts, són habitatges per a totes les butxaques o no?
Doncs la veritat és que sí. Perquè aquest concepte de bioconstrucció és un concepte que ha d'anar per tothom. Moltes vegades se l'associa al contrari, com a habitatges de hippies tipus casetes de hobbits, que no té res a veure, i també al contrari.
Hippies, no, jo pensava gent amb diners.
Bueno, hi ha les dues vessants, no? També com una cosa snob, que qui té diners la pot pagar. Doncs no, de fet, hi ha doncs, l'Incasol, per exemple, l'Institut Català del Sòl, ha tret la seva nova guia d'estil per fer habitatge públic, on incorpora criteris de biohabitabilitat. Val? És a dir, que es tracta de tenir unes preferències i optimitzar aquestes decisions pensant en la qualitat dels espais resultants.
Quina diferència? És a dir, efectes pràctics. Vostè ja sap que ho acabem reduint tot sempre. No? És a dir, com canvia la meva vida de viure en una casa construïda com s'ha construït tota la vida a viure en una vivenda que hagi complert tots aquests requisits?
Bueno, doncs, no sé, per començar, el descans. Val? Nosaltres, quan dormim, no només estem somiant o tenint malsons, sinó que el nostre cos es regenera. Perquè el nostre cos es regeneri necessita moltes variables. Una, que hi hagi una molt bona oxigenació. Nosaltres, quan dormim, necessitem un bon nivell d'oxigen. Després, que hi hagi una temperatura de l'aire fresca, que no vol dir freda. Val? Després, minimitzar tots aquests estímuls que comentaves abans de l'endoll, de no sé què, minimitzar els estímuls de possibles radiacions, que perquè nosaltres també som electricitat, vull dir, les nostres cèl·lules estan polaritzades, es relacionen entre si. La diferència que hi ha entre un ésser viu i un ésser mort és que hi ha electricitat per un ésser viu entre les seves cèl·lules. Doncs controlar tots aquests estímuls pot fer, per exemple, només en l'espai del dormitori, que tinguem un descans més reparador i que després, durant el dia, estiguem més preparats per tot aquest estrès en molts nivells que ens envolta. Evidentment, si podem reduir també l'estrès mediambiental, emocional, vull dir, són molts, però, bueno, i el mateix, per exemple, amb un ambient de treball. Un ambient de treball que integri tots aquests condicionants farà que aquelles persones, doncs, tinguin més energia, no?, treballin millor, i no només ho hem de mirar per un rendiment de les persones, sinó pel seu benestar.
M'acabo d'inventar un concepte que segur que ja està inventat. Existeix la reforma bioresponsable?
Home, de fet, aquí has donat el clau. La gran estratègia de tot això és la rehabilitació. En certa manera, i ara que no ens escolta ningú, et diré que hauria d'estar una mica prohibit fer edificis nous, perquè, per exemple, a nivell d'habitatge, el parc edificat, el parc construït de Catalunya, ja pot donar resposta a les necessitats que té la ciutadania. No? Doncs rehabilitar, i precisament les directives europees, i ara ja, doncs, molta campanya sempre ha semblat que la rehabilitació és la germana pobra, no? Ai, com que no puc tenir una casa nova, doncs la rehabilitaré. No! Rehabilitar és realment la gran estratègia. I introduir aquests criteris en la rehabilitació és és el, no dic el futur, és el present.
Sí, hi ha molta gent que s'interessa, m'imagino. Efectivament, estem en un moment en el qual hem entès que el concepte de sostenibilitat no pertany només a un grup determinat ideològic, sinó que, efectivament, diríem que és un missatge que ha esdevingut cada vegada més transversal des del punt de vista de la ideologia.
Afortunadament.
Això significa que, d'alguna manera, hi ha una major demanda d'apostar per aquest tipus d'accions?
Sí, evidentment hi ha una demanda, el que passa que és una demanda que de vegades està molt sectoritzada, no? Ara, per exemple, hi ha molt... Vull una casa passiva, no? Perquè la gent ha sentit molt a parlar d'aquest... Una casa passiva és una casa que consumeix poca energia, no? Que, doncs, té uns molts bons aïllaments tèrmics, no? Una sèrie de condicionants, també bioclimàtics. Evidentment, hem d'anar cap a conceptes o cap a habitatges que, o edificis que consumeixen poca energia, però no pot ser l'única mirada, perquè podem fer un edifici que ventila fatal, per exemple. No? Aleshores, evidentment, hem de reduir, hi ha la petjada ecològica, d'una banda, hi ha la circularitat, la reutilització de materials, però d'una altra, la necessitat de que hi ha persones allà dins. És complexa perquè hi ha molts indicadors, però hem d'establir prioritats. No? I la prioritat al final és que, doncs, entendre quines són les nostres necessitats.
I la tecnologia i l'arquitectura, quan es donen la mà, on ens porten?
Home, doncs ens poden donar la mà a moltes coses molt bones. El que passa que la tecnologia ha de tenir un, no sé com dir-ho...
Una finalitat.
Una finalitat, i moltes vegades en arquitectura ens dona la sensació que ho resolem tot a través de la tecnologia. I no recordem de vegades que la tectònica, que la materialitat, ja dona una molt bona base, no? En certa manera, l'arquitectura, no? la matèria, ha de poder resoldre al màxim aquells requeriments. I allà on no arribi o on sigui necessari, tenim la tecnologia. Però no tot ho resol la tecnologia, perquè si no estem perduts.
Vostè, que es mereix molt més que una entrevista, es mereix allò venir com un parell o tres de setmanes i cada tarda dedicar-nos una estoneta, perquè realment és molt ampli, introduïa aquest concepte que a mi m'ha semblat interessantíssim i que el Col·legi d'Arquitectura, doncs, ja té una secció determinada, que és arquitectura i salut. Expliqui'ns una mica. Ha mirat el rellotge, com dient, a veure quant temps tinc. És que m'ha fet... És molt llarg d'explicar això, potser.
Bueno, no, es pot resumir, però precisament és això. Sobretot el sector de la construcció, els últims 15-20 anys, ha vingut de manera molt intensa tot l'aspecte mediambiental, no? Ara, en certa manera, tothom fa arquitectura sostenible, no? Ningú no pot fer arquitectura sostenible. Inclús el codi tècnic o els fabricants de materials, tots tenen solucions sostenibles, però en aquest procés, aquesta mirada tan unilateral, de vegades hem deixat perdre altres coses. Aleshores, per això traiem aquest concepte de salut. A mi no m'agradaria ni dir bioarquitectura ni dir salut, m'agradaria dir arquitectura a seques. Clar. Però quan hi ha algun aspecte, inclús a la societat i de més, que es perd, no? O que, doncs, que hem de recordar, doncs li hem de posar un nom. Aleshores, li hem posat aquest nom, sempre estem reconsiderant quin nom li hauríem de posar. Però, bueno, ens ha sortit aquest. Si teniu un altre de millor, ens ho podeu proposar.
No, està bé. Hi ha gent que resisteix a aquests canvis?
Home, sí. En tot el sector, que és molt ampli, doncs hi ha qui és, no sé, té una mirada, no?, doncs més a futur i entén que són necessaris aquests canvis, però com a tot arreu n'hi ha d'altres que es resisteixen perquè ja els hi va bé d'aquesta manera. Yeah. Però, bueno, l'evolució de la història de la humanitat ja va així.
I cada vegada tenim més dades, cada vegada sabem més coses i cada vegada segurament també veiem el per què és interessant que l'arquitectura sigui d'una determinada manera de cara a millorar, en aquest cas, la salut de les persones. No?
Bueno, afortunadament, per exemple, el grup de treball de salut i arquitectura no només en formen per arquitectes, hi ha aparelladors, però també hi ha biòlegs, metges i metgesses, vull dir, hi ha gent de tots els àmbits. I, de fet, dintre del grup de treball de salut i arquitectura, unes persones hem creat dins de la societat de ciències, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, estem creant una societat d'arquitectura i salut, precisament per intentar vincular-nos, o sigui, m'invento, infarts, no? Doncs, com podem prevenir infarts des del disseny arquitectònic? O persones que tenen deficiència cognitives, tipus Alzheimer i de més, doncs com podem crear espais on aquestes persones estiguin més tranquil·les i relaxades? Vull dir, les relacions amb la medicina són infinites.
És que li anava a parlar jo. Existia d'alguna manera el que podíem entendre com arquitectura preventiva. És a dir, si d'alguna manera utilitzant unes tècniques determinades podem preveure determinat tipus de malalties. Parlava vostè de l'infart.
Sí, per exemple, l'infart, i per sort tenim a Barcelona l'Institut de l'IES Global, Institut de Salut Global de Barcelona,
que
és una referència mundial a nivell d'anàlisi d'exposoma. Uh-huh. Doncs, recentment s'ha establert un conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Arquitectes i l'Institut Salut de l'IES Global, precisament perquè doncs, tot això, no? Doncs, infarts o problemes cardiovasculars, respiratoris, doncs com des del disseny urbanístic i arquitectònic, de fet, el fet de que cada vegada hi hagin més bicis i menys cotxes a la ciutat, és una necessitat de salut. Vull dir, ens estem intoxicant tots. Vull dir, no és un tema polític. No?
Després sí que ho és.
Bueno,
sí que ho és, sí
a veure,
ho és, sí
després es polititza, però no hauria de ser així. És una necessitat per les persones, independentment de quin partit aterri les... Hi ha unes directives europees que ens diuen com s'ha de fer. Després, bueno, què s'ha de fer? Després el com, cadascú fa com d'allò, no?
L'OMS ha posat exemple a Barcelona, no? Per el seu pla de les Illes Verdes, de les Superilles, etcètera, etcètera. Sí. Però, efectivament, aquí sí que veiem que hi ha un pes de la política molt clar, molt
clar,
determinant,
després,
no? Amb el tema
doncs...
del cotxe. Cada vegada que un parla dels cotxes és com si atentéssim contra les llibertats individuals de les persones, oblidant que, efectivament, estem davant els pitjors elements, segurament, a l'hora de contaminar, no?
Bueno, però és que això hem de veure que les partícules de dièsel, no? els diòxids de sofre, diòxids de nitrogen, uh-huh. doncs com ens afecten a nivell biològic? Quines malalties podríem preveure i potser aleshores aquesta individualitat de puc agafar el cotxe o no la veuríem des d'un altre punt de vista, no? Vull dir, però evidentment l'arquitectura s'ha de relacionar doncs amb la psicologia, amb la no sé, també tot el tema dels plastificants, no? I de disruptors endocrins doncs a nivell de pediatria hi ha moltíssimes relacions entre arquitectura i medicina.
La veritat, el que un es porta la impressió és que durant molts anys hem estat completament d'esquena, no? Dir, mirant cap a una altra banda, no, completament d'esquena contra aquestes històries. No?
Bueno, la veritat és que cada vegada som més professionals i més persones que veiem aquesta relació, però hi ha moltes persones que ens precedeixen i que sempre han estat visibilitzant-ho, el que passa que potser no teníem prou veu i cada vegada som més que persones que li donem. Però hi ha una trajectòria molt llarga de totes aquestes iniciatives.
Avui és un tast de les diferents qüestions de les que parlàvem. M'ha parlat vostè d'arquitectura i feminisme. Em sembla interessantíssim. Expliqui-m'ho. Com
bueno,
ho relacionem?
Doncs tant a nivell urbà com a nivell de disseny d'espais, no? Continuem, en certa manera, replicant models de l'arquitectura moderna, que l'arquitectura moderna ja té 100 anys, on es basen, bàsicament, en la part productiva de la societat i la part que sustenta la vida. I es facilita la part productiva de la societat i aquella que sustenta la vida, que cuida de les persones, no? A nivell, doncs, jo això, els cotxes tenen la prioritat, i no la persona que va amb un cotxet que, bueno, ara ja a Barcelona doncs és molt més accessible, però fins fa poc no ho era. A nivell d'habitatge passa una mica el mateix. Els espais prioritaris és la sala d'estar i el dormitori. I potser, ostres, hi ha gent que no té ni safareig. No? Perquè tenir un safareig. Ostres, doncs potser jo tinc dos fills petits, m'estic més estona al safareig que no davant del... Bueno, no tinc tele, no? Però el sofà, el meu mega... No? Doncs, en certa manera, si penséssim com vivim els nostres habitatges o els nostres espais de vida, configuraríem d'una manera molt diferent i prioritzaríem i dignificaríem més aquests espais que sustenten la vida, que, per exemple, en un habitatge doncs pot ser la cuina, el safareig, el lavabo, també moltes vegades els lavabos és com, mira, em quedava aquest raconet i he fet el lavabo. El lavabo també és un espai de benestar, d'autoestima en certa manera, perquè és on ens veiem reflexats cada matí. Ha d'estar ben ventilat, ben il·luminat. Doncs és una mica donar-li la volta sota aquest altre punt de vista, sobretot de sostén de la vida.
Això em sembla molt interessant, però no entenc per què és feminista.
Bueno, és feminista perquè el rol de la part productiva fins ara sempre la portava l'home, no? I bueno... és més el rol, ara potser s'estan canviant aquests rols, però continuem reproduint aquests esquemes, no? Per exemple, amb un habitatge, no? Es continuen fent habitatges de dormitori doble, amb suite i dos dormitoris individuals. Què passa amb totes les persones que viuen, que són adultes i comparteixen habitatge, o la diversitat infinita de famílies diverses que tenim, que han de, no?, arreplegar-se i configurar-se dintre d'aquest espai que ja potser és obsolet, no? Doncs dissenyar espais molt més flexibles, on no hi hagi aquesta jerarquia, i no va més enllà del feminisme, però evidentment és feminista.
és gairebé sociologia de l'arquitectura el que fa vostè,
sí,
no?
Tam, bueno, no, ho faig jo i
bueno,
moltes altres,
i
sí,
moltes altres
sí,
persones,
sí.
Eh?
Però, sí, evidentment. És donar-li una mirada, dir, per què estic fent això? Per què escollo aquest material? Quins beneficis té? Per què dissenyo d'aquesta manera? I si ho fes d'una altra, aquestes persones canviarien les relacions que tenen entre si, no? Si, doncs, bueno, doncs l'arquitectura té molt poder.
Com li agrada a vostè la seva feina, no?
M'agrada molt, sí. M'agrada molt, bueno, perquè he trobat aquesta manera de veure-la, perquè potser abans no m'agradava tant.
I com és casa seva?
Bueno, doncs, visc en un pis de lloguer a l'Eixample, vull dir, no és que... Però intento que les meves pautes de vida... No? Perquè al final és això, no, és, no es tracta de jo puc fer-me la casa perfecta. Tots nosaltres fem arquitectura cada dia i les nostres pautes de ventilació, els materials que escollim i després la flexibilitat. I tinc dos nens petits que ara dormen amb mi, després ara dorm un sol, no sé què. Doncs intentar veure com puc ajustar, no comprar i llançar coses, eh? Sinó com puc ajustar el que tinc perquè s'adapti al màxim a aquesta flexibilitat que vaig necessitant.
Doni uns quatre consells que podem fer a casa. Coses d'aquelles que vostè considera que són absolutament òbvies i que probablement la majoria de la població mira cap a una altra banda.
Bueno,
no?
Doncs una d'elles és tirar moltes coses. No? Moltes, tenim un, allò, un apego a les coses materials. Ens dona la sensació que, ens, que són recursos i en el fons ens tenen allà ancorats.
Costa molt fer-ho, però la sensació quan ho fas... Oh, quina alegria.
Clar,
jo soc
pensa...
molt fan de llançar coses.
Bueno, però moltes vegades és com el peix que es mossega la cua. No? Quan, jo què sé, t'ha deixat el nòvio, no sé què tens la feina, t'han fet fora la feina. Necessites fer aquest buit. Doncs, ostres, fem el contrari. Si vull algun canvi a la meva vida, faig el buit de primeres i aleshores després resulta que vindran canvis.
Això psicològicament beneficia clarament, no?
Clar, i sobretot allò, doncs dir, és que no sé qui tinc a l'altell. Doncs si no ho saps què tens, és que no ho necessites. Dona-ho, no? Dona-li una segona vida a la persona que d'allò. Aquesta seria una, per exemple. Una altra és ventilar, no? De vegades, bueno, hi ha gent que ventila al matí una vegada i prou, i si només que compréssim un detector de CO2, no? I al moment que pugi de 800 partícules per milió, que és de seguida que hi ha dos o tres persones en un ambient una hora o dues, doncs ventilaríem molt més. I no només és el tema del CO2, sinó és dissipar tota la possible contaminació que vertim a casa, doncs, productes de neteja, que també haurien de ser, doncs, menys químics i més naturals, i, bueno, i a través de les pautes de vida. I un altre, i molt important, això que comentava abans, garantir un espai, un dormitori reparador, és minimitzar estímuls. Aleshores, el mòbil apagat a la tauleta de nit, això per moltes persones és com una bruixeria, que no té res a veure. No, hi ha evidència científica que demostra que hi ha una... bueno, que té una afectació, doncs, tota aquesta contaminació electromagnètica a la que estem sotmesos. És un tema de molt llarg plaç i bueno, doncs podríem també entrar en aquesta qüestió. Però, bueno, preventivament podem reduir la nostra exposició, sobretot quan no l'estem utilitzant. Per dormir no necessitem el mòbil encès a la tauleta ni necessitem res endollat, perquè també genera un camp magnètic tots aquells transformadors, no? Doncs si necessitem un despertador, el posem a piles, intentem reduir aquestes exposicions i no sé, en 15 dies fem aquesta prova i si en 15 dies potser notem que estem dormint millor, doncs benvingut sigui.
És interessantíssim, eh? Un poble sencer bioconstruït seria un poble, m'imagino, un poc soroll, no? Que apostaria per les persones, en definitiva, no?
Sí. Bueno, hi ha ecoaldees i hi ha propostes d'anar a repoblar... Clar, bueno, potser és una mica que s'escapa del que podria voler tothom, però hi ha iniciatives d'aquest tipus. Però, evidentment, doncs, seria un espai centrat en les necessitats de les persones, doncs, amb materials naturals del lloc, amb sistemes constructius arrelats. No cal que vingui la viga de no sé què de l'altra part del món, sinó que aquí resulta que tinc aquest material, no?, que moltes vegades són derivats de la construcció amb terra. Entenent, doncs, quines són les necessitats que jo tinc. No, bueno, s'hauria de fer una lectura, no?, a molts nivells, però bueno, seria molt interessant.
Ha estat molt interessant. Sònia Hernández, moltíssimes gràcies per venir avui al nostre programa. Hem après moltíssim.
A vosaltres per convidar-me.
De veritat, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Gràcies. I a més, s'ha agraït molt, no?, canviar absolutament el xip de tot on veníem i adonar-nos que amb petits canvis a vegades, o grans canvis, pot millorar clarament la nostra vida. És magnífic. Han dit 4:45. Estem just a l'equador del nostre programa. Ara fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa, ja seurà davant d'aquests micròfons el professor Gonzalo Bernard dos que visc entrat fa un moment. Una pausa, tornem de seguida per preguntar-nos per què els bancs ens tracten tan malament.